Al matí, amb Raquel García.
I ara, deixeu el que estigueu fent, de debò. Feu un pas endarrere i si teniu encara alguna cosa a les mans, deixeu-la a un lloc segur i sec. Ara ens capbussem. Preparats? Doncs anem a l'aigua. Quina sensació aquí baix, sota l'aigua dels nostres oceans. Mira allà, a la dreta un dofí, i a sota, als nostres peus, hi ha un banc de peixos. Malgrat això, aquesta és una postal que podria canviar. Segons l'últim informe de l'Agència pel Menjar i l'Agricultura de les Nacions Unides, en pocs anys les reserves aquàtiques més grans del planeta Terra podrien tenir més plàstics que peixos. El primer pas és prendre consciència i, evidentment, el segon, actuar. I per això hem convidat avui en Xavier Maza, que és president d'Unisup a Sabadell. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el Guillermo Álvarez, que és el president de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
A veure, Guillermo i Xavier, què hi ha aquí sota nostra? Plàstics a l'aigua, peixos...
Molts plàstics, massa plàstics.
Masses, no?
Hay mucho plástico en estos momentos, hay mucha acumulación de plástico y de basuras de diferente índole, y es una problemática para los ecosistemas marinos, ¿eh? Y por ello hay actuaciones que se pueden hacer a muchos niveles, a niveles legislativos, institucionales, pero la población también a través de limpiezas y de mentalización, a través de charlas y de formación con talleres, tenemos que tomar conciencia de la situación que hay en estos momentos a nivel de la contaminación física a través del plástico, que además llega al mar y se acumula en los fondos marinos, cosa que no se ve. Como no se ve, nos parece que no exista, ¿no? Pero realmente está ahí. No es de ahora, sino es de hace muchos años, y se están acumulando, y ahora estamos viendo todas las problemáticas que esto está llevando a los ecosistemas y a los fondos marinos.
I precisament doncs, per evitar o per fer difusió, no? Per fer visible aquest problema, les vostres entitats han organitzat una sèrie de xerrades i també tallers escolars sota el lema "El mar és una joia, protegim-lo". I nosaltres doncs, volíem fer difusió d'aquestes activitats també per sacsejar una mica les consciències. Expliqueu-nos en què consistirà, com heu organitzat tota aquesta iniciativa, no? I quin és l'objectiu principal?
L'objectiu principal és consciència. Nosaltres des d'Unisup, Unisup Sabadell és una entitat sense ànim de lucre que fa 60 anys que existeix, que es dedica com a club social doncs, a fomentar l'interès pel mar, a promoure activitats formatives de formació de bussejadors certificats i amb respecte del mar. Llavors, quan es va iniciar aquesta iniciativa per part de la joieria Grau de neteja dels fons, tot això es va acabar articulant a través de la federació per fer una cosa que fos més gran, no? Que inclogués doncs, formació amb xerrades que es faran a diverses poblacions de la costa i a Sabadell, amb una activitat concretament que és la neteja de fons marins a dues platges i amb tallers a escoles per formació dels nens. I tot això ha estat coordinat a través de la federació i això és el que ha fet el Guillermo.
Muy interesante que a través de una promoción y una involucración por parte de la joyería Grau ha conseguido coordinar una serie de entidades locales, una en Sabadell, otra en Blanes, otra en Lloret de Mar, para hacer todo un programa de actuaciones hacia la sociedad para divulgar de toda esta problemática. Y como decía Xavi, vía una limpieza en playa directamente, una actuación directa, con un fin más divulgador que de limpieza en sí. Formación de los más jóvenes, de los pequeños, a través del colegio. Se van a hacer actividades en diferentes colegios de Blanes y de Lloret de Mar y un coloquio abierto a toda la sociedad dirigido de forma local en Blanes, en Lloret y en Sabadell. Y en estos coloquios, que posiblemente después hablaremos, la intención es traer diferentes conferenciantes que toquen diferentes ramas relacionadas con el medio marino. Un científico, un divulgador, en el caso de Sabadell estoy hablando, un científico, un divulgador, una persona que está relacionada con las instituciones, del ayuntamiento, que nos explicará qué cosas hace el ayuntamiento, de Sabadell, que sé que están haciendo muchas cosas en para limitar la acumulación de residuos, y un ecologista. Son cuatro visiones diferentes de una situación a la cual se tiene que enfrentar la sociedad.
Aquesta xerrada que ara comentava es farà el dia 30 de maig al casal Pere IV. La xerrada porta per títol Bossa i plàstics, l'acumulació al fons marín. I suposo que si algú està interessat, què ha de fer? És gratuïta? Ens hem d'apuntar? Quina és la dinàmica?
Sí, sí, l'activitat és gratuïta, comença a les 7 de la tarda i tenim previst que durarà una hora i mitja. Es faran unes petites presentacions, uns petits vídeos que es passaran, també s'explicarà la problemàtica, i llavors pretenem que sigui una xerrada creuada. Intentarem estimular que aquests quatre punts de vista, doncs, ells hi aportin. Tots estarem d'acord que els plàstics en el fons són dolents i són perjudicials, però sí que volem veure les diverses sensibilitats i quines maneres hi han de solucionar-ho perquè això sigui sostenible i si es pot ser revertir-ho i millorar-ho.
Perquè els nostres oients es facin una idea, per exemple, una ampolla de plàstic de les que consumim habitualment pot trigar uns 500 anys, no?, en desfer-se.
500 anys o més, i entre medio hay todo un proceso que aquí hay dos contaminaciones a través del plástico, la visual, que es la que, digamos, molesta a corto plazo y es la que en estos momentos se están haciendo diversas actuaciones para minimizarlo, pero hay una contaminación mucho más problemática que no se ve, primero la que está escondida, pero después cuando hay la descomposición de fibras, las fibras o los plásticos, las fibras textiles o plásticos o diferentes componentes, se van descomponiendo en pequeñas partículas. Esas partículas quedan dentro en suspensión en el medio marino y hay diferentes organismos marinos que se alimentan de ellas y puede acabar, que está acabando, a entrar dentro de la cadena alimenticia del ser humano. Y este es un problema no de hoy exclusivamente, es un problema que lo hemos ido sembrando durante mucho tiempo y ahora estamos empezando a recoger frutos duros. Y aparte la parte más visual, los fondos marinos, realmente hay mucha acumulación de plástico. Y la suma de las dos cosas es algo que nos tiene que obligar a las instituciones públicas, a las leyes, a la sociedad en general, a hacer actuaciones.
De fet, per donar una dada, l'ONG Greenpeace afirma que els residus que floten són només un 15% dels residus que hi ha als mars i als oceans. Vosaltres a les immersions heu vist aquesta problemàtica?
Sí. Sí, sí, nosaltres sortim cada cap de setmana, a l'UNISUB hi ha bussejadors que surten cada cap de setmana durant tot l'any i anem a una sèrie de zones determinades, no? En aquestes zones fem uns recorreguts, que són els recorreguts que ens coneixem, i el nostre objectiu és anar a veure peixos i flotar i gaudir de la ingravidesa i tot això. I moltes vegades doncs, et trobes plàstics, et trobes bosses, et trobes ampolles rebregades, vale? La nostra política és, si no està integrada, ens l'enduem, vale? L'agafem i ens la posem en una butxaca i la traiem. Si està integrada, és a dir, si és una peça de vidre o és una peça metàl·lica, doncs que ja fa temps que estan allà i està recoberta de vida marina, perquè la vida marina de tan bon punt que comença a recobrir-ho, llavors es deixa, perquè si ho retiréssim ens enduríem una part de la vida marina, no? Però si tot el plàstic que anem trobant, ja sistemàticament el anem recollint, moltes vegades els ploms dels pescadors o petites coses que anem trobant les anem traient. Aquesta activitat de la neteja de fons marins és una activitat sistemàtica on hi haurà una pila de bussejadors, 30 bussejadors, que entraran preparats amb unes bosses, coordinats i amb unes directrius per treure tots els plàstics que hi hagin en aquella zona. Però esclar, això és una activitat molt, molt limitada. És una immersió que durarà doncs, uns 45 minuts probablement i que l'àrea que es pot cobrir és molt, molt petita.
I com es tria aquesta àrea? I suposo que no és la primera neteja de platja i de fons marins, no? Que n'heu fet diverses. Quins són els objectes que habitualment recolliu? Plàstics, residus de tot tipus? Suposo que teniu alguna anècdota, no?
En les limpiezas se recogen plástico, objetos de todo tipo, no? Desde lo plástico, desde neumáticos. En algún momento se han llegado a sacar alguna lavadora, aparatos de más voluminosos. Por esto que comentábamos, ¿no? Porque el mar se ha convertido en una época muy determinada como un lugar donde todo podías ponerlo, como no se veía, no existía. Entonces, en las inmersiones que hacemos en las limpiezas, realmente encontramos de todo tipo de objetos. Inclusive hubo una limpieza en las playas del frontal de Barcelona, el front maritim de Barcelona, que encontramos una pistola inclusive con balas, la cual se depositó en los Mossos de Escuadra y hicieron sus gestiones que tuvieron que hacer, ya de judiciales, ¿no? Pero ahí se encuentran objetos de todo tipo. Los objetos que realmente nos tienen que preocupar, yo por ejemplo, hay un objeto que realmente es un problema gravísimo y que lo encontramos habitualmente en nuestras inmersiones, que son las toallitas. Las toallitas que hemos utilizado de forma masiva y que eran súper espectaculares y maravillosas. La gestión de destruirlas o de depositarlas no se hizo correctamente y han llegado al mar. Esas toallitas se van deteriorando y es lo que hablábamos de los microplásticos, que hay diferentes problemas. Uno, que a veces taponan tuberías de depuradoras, pero cuando llegan al mar acaban descomponiéndose y son las que realmente en estos momentos están dando un grado de contaminación, todo lo que es plástico y toallitas de fibras plásticas textiles, que realmente nos están llevando a un problema y a una situación complicada de una biodiversidad marina, además en nuestra costa mediterránea, muy bonita, muy espectacular y muy interesante, y hemos de luchar para que el patrimonio natural hemos de conservarlo para las generaciones futuras.
I més a més a tenir, ser conscients, no?, d'aquest problema també de salut pública, pel que explicàvem, no?, perquè doncs aquests microplàstics doncs s'introdueixen a la nostra cadena alimentària perquè són ingerits pels peixos i pels animals que després consumim, no? Això també, ni que sigui per aquest egoisme, no?
Efectivamente, esto está entrando en la cadena alimenticia del ser humano y hay muchas cosas que posiblemente están pasando en estos momentos de enfermedades que pueden tener origen en la acumulación de residuos que no corresponden a una alimentación correcta.
És que és així de cru, o sigui, els plàstics que recollim al supermercat, aquell plàstic, aquell aliment que te'l compres envasat en un plàstic i després el llences, te l'acabaràs menjant, literalment. A la llarga te l'acabaràs tornant a menjar, el plàstic.
I esto nos lleva a que hemos de trabajar los hábitos de consumo.
Clar.
En estos momentos...
Quan anem a un supermercat, no?, i veiem la fruita que ja té la seva pròpia protecció, no?, i la veiem envasada amb el plàstic.
Y es muy fácil de decir y complicado de hacer. Si no estamos muy concienciados en la situación y en la gravedad del tema, los ciudadanos, nos dejamos llevar por la facilidad de la sociedad del bienestar que tenemos. Pero estamos llegando a una situación que nos lleva a una situación mucho, muy, muy, muy dura y la tendremos de futuro.
A més també hem de dir que aquest plàstic també es converteix moltes vegades en una trampa també mortal pels animals.
Sí. Sí, sí. Des de que queden enganxats, sí. És un problema per ells i per nosaltres a la llarga.
Clar, segons dades de Greenpeace, a l'estat espanyol cada dia s'abandonen 30 milions de llaunes també i d'ampolles. Parlem de les solucions. Com es pot revertir? Quin paper juga la política en l'actual model de consum, no? I com ara també parlàvem, els consumidors, nosaltres mateixos.
No hay solo una línea de actuación. Yo creo que es una línea de actuación conjunta por una parte la legislación. En estos momentos ya hay algunas normas europeas que están yendo en la línea de reducir la utilización del plástico de un solo uso. La legislación es la primera que tiene que penalizar ese tipo de envoltorios, de plásticos, de protecciones para los alimentos y para el consumo que hacemos en el día a día. Tienen que haber también las instituciones locales actuaciones mucho más concretas a nivel local, apoyando todo lo que es la concienciación, y la sociedad tiene que entrar dentro, que está últimamente, sí, yo creo que la sociedad está muy concienciada. Estamos viendo que hay muchas entidades y muchas organizaciones que están haciendo actividades de concienciación, de mentalización, de explicar qué estábamos pasando, con un objetivo de ir a que los usos, los hábitos, la forma que consumimos reduzca el uso del plástico. Y después ahí también una actuación que también de forma local las instituciones nos ayudan, que es todas las campañas de reutilizar, reciclar correctamente. Yo creo que tenemos que ir por esa línea, ¿eh? Hay unos porcentajes que tendría que cubrir Cataluña y el Estado español en cuanto a a lo que es el reciclaje de residuos, y estamos muy lejos del compromiso que hay con Europa en cuanto a reciclaje. Y eso creo que ahí hay un peso muy importante por las organizaciones, las instituciones locales. Y el consumidor, evidentemente, se tiene que concienciar de ir en esa línia.
Clar, de que al final, no? Tot el que comprem té una repercussió social, econòmica i també en el nostre medi ambient. Llavors hem de ser responsables.
Com a individus el que podem fer...
Si ho dic plàstic... jo i estic prenent un cafè amb llet amb un got d'un sol ús, eh? O sigui que aquest és el primer pas. Bueno, és cartró, sí, però la part de dalt és plàstic.
És plàstic. Sí, hi ha solucions, i si ho veus que és plàstic, tu com a individu, com a consumidor, el que pots dir és no ho compro.
No em posis, sí, o només...
O amb un got de vidre i el neteges, és la teva tassa.
És un petit, no, gest, però sí. Entre tots podem... Doncs,
són molts milions en aquest planeta. Si tots fem el mateix gest, ho revertirem.
Perquè, clar, jo ara penso, vosaltres, no sé si recordeu les primeres, clar, ja suposo que heu fet moltíssimes immersions, no? L'impacte que està provocant tot això, no? De quan abans fèieu aquestes immersions a ara, no? De com ha anat doncs, evolucionant, l'impacte que ha tingut, no? En el nostre medi ambient.
Sí, el litoral va canviant, o sigui, clar, de bussejar fa molts anys que es busseja, dic, l'Unisub té 60 anys, per tant, els que van començar fa 60 anys veien un altre tipus de litoral, veien un altre tipus de fauna i molta més riquesa d'animals. Jo, lamentablement, he arribat a fer alguna immersió on ens hem ficat a l'aigua, hem sortit, hem estat 40 minuts, una hora, i dius, i no hem vist res, no hem vist quasi bé ni un peix. Una de les coses boniques del submarinisme és que et fiques a l'aigua i de seguida veus animals, sempre en veus d'animals. Si tu vas a donar una volta pel bosc, potser sentiràs els ocells, però veure'ls és més complicat. En l'aigua sempre veus animals. Però sí que és cert que alguna immersió he fet on he anat i allà aquella zona ja estava tan devastada que no quedava res, ja no veies ni un peix. No? Les coses canvien. Però sí que hi ha un bri d'esperança. Per exemple, zones de Posidònia que estaven doncs, molt malmeses. ¿Vale? La Posidònia és un indicador de la salut del mar en aquella zona. Doncs zones que estaven molt fotudes o molt destruïdes fa uns anys, sembla, i tu el Guillem ho sap millor que jo, que sembla que es comencen a recuperar i que comença a haver-n'hi més i que apareixen nacres, per exemple, que també és important.
Efectivament, en la costa catalana hay una sèrie de paisatges submarinos muy potentes, como puede ser las colonias de Gorgonias, en toda la costa norte. Las praderas de Posidonia, como bien decía Xavi, es un bioindicador de la calidad de las aguas marinas, y con diferentes problemáticas, pero sí que hay una concienciación por parte de las instituciones públicas en que es un ecosistema que hay que proteger por la importancia que tiene para los juveniles de peces, para lo que es todo el ámbito pesquero, para lo que es la biodiversidad marina. Y hay diferentes pautas de cómo moverse dentro de estos ecosistemas para minimizar el impacto por parte del uso público. Pero yo creo que hay también, avanzando, hay un tema que a mí me parece muy, muy, muy importante y muy interesante, que es trabajar todo el tema de los conceptos de reutilización, reciclaje, la problemática que hay con los residuos en los colegios, desde niños, desde pequeños. Desde la Federación tenemos un plan de actuación para llegar a los colegios, que está abierto a que pueda ponerse en contacto con nosotros cualquier tipo de institución. Yo sé que hay muchas instituciones que lo están trabajando muy bien, que desde los ayuntamientos esto se está apoyando muchísimo, tanto y también desde no solo ayuntamientos, sino también desde la Generalitat. Yo creo que es una línea. La concienciación que puede haber en nuestros jóvenes, en nuestros niños, es muy importante para dar un giro y un cambio a la situación que tenemos en estos momentos.
Yo diría que es fundamental, ¿no? Que realmente las nuevas generaciones estiguin molt més conscienciadas i que tinguin tota aquesta informació per revertir-la. No sé si heu fet ja activitats amb els alumnes, amb els nens i amb els joves, i quina és la seva resposta? Són conscients d'aquest problema? Perquè després suposo que són els primers en...
Són conscientes, perquè han recibido la informació, se les ha explicat, estan molt interessats en tota aquesta problemàtica. Y como esta información la han ido teniendo en diferentes épocas de su evolución, educación escolar, están impregnados por el tema. Otra cosa es que la sociedad de consumo que vivimos nos lleva por otro camino, y esto es lo que por eso en algún momento hemos dicho que tenemos que ir todos a una. Tiene que ir la legislación, las instituciones, ya sean autonómicas o sean locales, las entidades con ánimo y sin ánimo de lucro, como en esta actividad que nos hemos juntado, cinco actividades de diferentes ámbitos, y el consumidor final. Tenemos que ir todos a una. Y el trabajo con los niños es primordial para trabajar que haya unos mejores ecosistemas en el futuro y para conseguir que esa concienciación nos facilite el hacer un cambio a la tendencia que hay en estos momentos de deterioro de los fondos marinos.
Jo això ho veig que en els cursos que fem a Unisub, a partir de 12 anys ja poden fer un curs de busseig, però tot sovint, per temes ja de força, de poder moure els equips, acostumen a ser nanos doncs, de més de 14 o 16. No? Uh-huh. Aquests nanos són els que venen absolutament conscienciats i que els interessa moltíssim tot el tema de l'ecologia i del respecte al món marí. I ho tenen claríssim. I nosaltres, per exemple, hem afegit en la nostra formació un últim capítol que m'agrada explicar-lo, que li diem el bussejador fantasma. El concepte del bussejador fantasma, quan començo la classe, els explico: el vostre objectiu ha de ser convertir-vos en bussejadors fantasma. Al principi tots em miren amb una cara així, i quan han fet tota la formació teòrica a la pràctica, acaben entenent què vol dir ser bussejador fantasma. Ser
bussejador
fantasma vol dir que ets un fantasma. Quan voltes pel mar, no deixaràs cap mena de rastre. Vale? Passes per allà, només t'endurs records i deixes bombolles.
Que bonic. Hauria de ser sempre així. Per cert, Xavi, digue'ns, perquè clar, abans ho has apuntat, no?, que fa més de 60 anys que funciona la vostra entitat, com aneu de socis, no? I també, ja com se'ns va acabant el temps, no sé si teniu doncs, ara ja els cursos a punt, si heu començat doncs, i si encara hi ha places.
El dilluns comencem el primer curs d'aquesta temporada, el tenim ja tot ple, ja estem planificant el següent, que està a la meitat de ple. Per tant, sí, hi ha places. Els cursos de busseig són uns cursos molt limitats amb molt poca gent, perquè per les característiques tècniques del que volem ensenyar són cursos molt petits, però els anirem fent un cada mes durant tot l'estiu. Per tant, les persones que estiguin interessades d'aquí a Sabadell, que es passin per Unisub, que ens busquin pel Facebook o pel Google i ens trobin, ens facin un truc.
Quines habilitats, què és el que es requereix, no?, per doncs, formar part de la vostra entitat?
Ganes. Només ganes. Realment qualsevol persona pot ser bussejador. I en el nostre club, que és un dels clubs grans de Catalunya, tenim gent, doncs això, des dels 14 anys que ja estan bussejant fins als 80. Tenim bussejadors de 80 anys que continuen bussejant. Realment ho pot fer qualsevol persona, qualsevol edat. Només fan falta ganes.
A més, l'any passat vau començar doncs, a comptar amb el gas nitrox, no? Un gas amb més contingut d'oxigen per bussejar més estona i amb més seguretat. Que a més em sembla que sou l'únic club, no?, de Catalunya que el feu servir.
Som l'únic club sense ànim de lucre que té un compressor amb un mesclador nitrox per poder omplir botelles amb aquest gas, que fa que les immersions siguin més segures, mm-hmm, i que puguis tenir més temps de fons.
I com va l'experiència entre els socis?
Bé, clar, el nitrox és el futur, o sigui, la idea seria que bussejar amb aire és un concepte del passat i que mica en mica tothom es vagi incorporant al nitrox. Fa falta un petit curs que es pot fer en un dia per certificar-te per poder respirar aquest gas.
A més, també feu viatges de busseig a llocs emblemàtics. Que teniu pensat per aquest any?
Doncs el que portem de cap és anar a les Columbretes, que són unes illes que hi ha aquí a l'altura de València, unes illes molt maques, en el fons és el cono d'un volcà, la part superior és una illa volcànica, que té uns fondos espectaculars, fondos amb uns meros enormes, i que es fa un viatge de cap de setmana, que es marxa divendres i es torna diumenge a la nit, amb una goleta de fusta, i passem tot el cap de setmana allà.
Doncs a Xavier Maza, president d'Unisub Sabadell, i Guillermo Álvarez, president de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, gràcies per passar pels estudis de Ràdio Sabadell per aquesta campanya també tan interessant, i que vagi molt bé.
Gràcies a tu per convidar-nos.
I nosaltres us recordem, el mar és una joia, protegim-lo a Sabadell, el dia 30 de maig a les 7 de la tarda al Casal Pere IV, i uns dies abans, el dia 19, a la platja de Blanes, es farà aquesta neteja de fons marins. Espero que aviat també feu aquests tallers aquí, a la nostra ciutat. Aquests tallers també serien interessants, no?
Estamos abiertos a cualquier iniciativa para poder acompañar en este tipo de temas.
Si les escoles de Sabadell estan interessades, o hi ha qualsevol mestre que vol que anem a la seva classe a fer alguna participació, alguna activitat d'algun tipus, que endavant, que ens faci un truc o que ens escrigui un e-mail i segur que ho farem.
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bon
Muchas
dia.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.